La passada setmana es va conèixer una carta del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, conegut també com a AMLO, una carta dirigida al rei d'Espanya, Felip VI, i també al papa Francesc, en què demanava que es disculpassin pels abusos comesos pels espanyols durant la conquesta de l'actual Mèxic. Volem parlar amb l'historiador i exresident a aquest país nord-americà, Artur Parrón, sobre el context històric d'aquesta reclamació. Hola, Artur, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, bon dia.
Quan parlem d'abusos, a què ens referim?
Bueno, realment el que va succeir a partir de 1492 no va ser un encontre entre dues civilitzacions, ni va ser una visita de cortesia, va ser una conquesta en totes les de la llei i una conquesta salvatge i sagnant com són totes les conquestes. Per tant, és això el que va succeir, res de bones paraules i bones intencions, sinó conquesta de totes totes.
Et pareix que si jo he parlat d'abusos estic maquillant el que realment va passar allà?
No, crec que no. Crec que no. I de tota manera és cert que se n'ha escrit molt, la famosa llegenda negra sobre la conquesta, diguem-ne, espanyola, entre cometes, d'Amèrica. Tothom ha llegit alguna cosa o coneix de referències a Fray Bartolomé de las Casas, que va narrar en primera persona aquests abusos que tu comentes, abusos, assassinats, de tota mena, i bé, crec que no, quasi indiscutible la realitat de que hi va haver una invasió i una conquesta salvatge i es va reduir moltíssim, moltíssim la població, en aquest cas de Mèxic, o la que coneixem avui com a Mèxic.
Per què és ara que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, demana aquestes disculpes? Està relacionat amb el tema del bicentenari de la independència, que serà d'aquí 2 anys?
Sí, podria ser, perquè a la vegada també ha demanat disculpes en nom de l'estat mexicà a les tribus indígenes de Mèxic pel mal tracte que des de fa 200 anys han rebut per part de l'estat mexicà, no? De los Estados Unidos Mexicanos. No? Per tant, es podria marcar amb això. També supos que s'emmarca amb una onada que hi ha a nivell internacional de demanar perdó, disculpes per fets vergonyants, no, a tot arreu. Estic pensant en l'estat alemany, que va demanar perdó també a algunes comunitats. Crec que Canadà havia demanat perdó als jueus per no acollir durant la Segona Guerra Mundial a vaixells que portaven refugiats jueus. Inclús Espanya, crec que va ser el 2015, Rajoy va demanar en certa manera perdó i va concedir la nacionalitat a jueus sefardites pel fet de l'expulsió dels jueus durant el regnat dels reis catòlics. Per tant, és una onada també a nivell internacional, no?, de demanar disculpes per fets del passat que poden avergonyir el present.
També es diu que és una manera injusta de mirar el passat, no? Com mirar el que es feia al segle XV o al segle XVI amb ulls dels drets humans del segle XX o el segle XXI.
Sí, és una manera avantagista, no? Pensem que el concepte de drets humans té 60-70 anys, no més enllà. Per tant, és difícil qualificar aquests abusos, no?, amb un concepte de meitat del segle XX. Però el que és cert són les dades, no? I les dades diuen que la conquesta del que avui coneixem com Amèrica Llatina va ser una conquesta salvatge, no únicament per fets de guerra i de repressió, sinó també per la importació que es va portar des d'Europa, les enfermetats per les quals els indígenes no estaven preparats. No? Es calcula que entre un 70 i un 80% de la població indígena en aquell continent va estar esquilmada, bàsicament per les enfermetats que avui dia veuríem totalment normals i que a Europa podien ser absolutament diàries i quotidianes, doncs que la població indígena d'aquell temps no estava preparada, no? I va ser una de les raons per les quals es va reduir tant la població, a part, com te comentava, de la conquesta salvatge per la via militar i de la repressió.
Caram, tu creus que Felip VI hauria de demanar disculpes?
Bueno, jo crec que, com te comentava abans, una onada de dignataris a nivell mundial demanant disculpes per moltes coses, bueno, no estaria de més. També te dic, i estic aprofitant ara que avui és 1 d'abril, aniversari al final de la Guerra Civil, l'estat espanyol no ha demanat disculpes per voler-se carregar la meitat de la població d'aquest país l'any 39, crec que no demanarà disculpes pel tema de la conquesta americana.
A veure què pensa un col·laborador d'aquesta casa, com és en Raül Burguete, mexicà d'origen, resident al nostre país ja des de fa uns quants anys. Benvingut a Ràdio Illa, Raül.
Gràcies, què tal, Pepo?
Bé, com veus aquesta reclamació de AMLO i bueno, la resposta, la negativa de momento de Moncloa a pedir disculpes?
Bueno, más que una disculpa, lo que el gobierno mexicano intentó hacer es un acto simbólico hacia lo que sucedió justamente hace 500 años con la conquista, que originalmente lo que sucede es que dentro de dos años, en el 2021, es el quinto centenario de la conquista y es el bicentenario de la independencia. O sea, se juntan estas dos fechas y AMLO, Manuel López Obrador, lo que intenta hacer es una fiesta y una conciliación entre España y México. A raíz de esto se suscitaron miles de confrontaciones entre la derecha fuerte de México y muchas dudas sobre por qué España debe pedir disculpas al país. Obrador ha dicho que, bueno, fue un borrador lo que se filtró originalmente.
O sea, es una filtración, eso es importante, remarcar, es una filtración.
Sí, sí, el borrador se mezcló, solamente salió la primera página y la última de tal borrador, que el tal borrador justamente lo publicó AMLO la semana pasada ya completamente, donde él exige a Felipe que se haga este acto como un acto de conciliación, no un acto de disculpas, que se acepte realmente lo que decía Arturo,
sí,
que era las cuestiones de las enfermedades, las matanzas, porque sí, o sea, fueron la viruela que atacó a la mayoría de los indígenas y los suicidios. Hubo millones de suicidios masivos por parte de los indígenas. Y bueno, en México suceden que entre los indios, pues ni siquiera, a pesar de tantos años como lo fue la historia de los tlaxcaltecas, que fueron quienes salieron con Hernán Cortés, que no se perdonan todavía a los tlaxcaltecas por traición a la patria mexicana.
Este es un colectivo de indígenas mexicanos.
Sí, sí, son un colectivo que era uno de los también de los que tenían de mayor población en México y fueron quienes aliaron a Cortés para derrocar Tenochtitlán, que Tenochtitlán es la Ciudad de México. Y así lograron ganar, pero los tlaxcaltecas realmente se unieron a ellos porque tenían el miedo a ser asesinados por el ejército español.
Raúl, tu cara et mous entre Barcelona y Formentera, no sé, tu entorno, tus amigos, tal, que te han comentado algo estos últimos días a raíz de estas supuestas disculpas que se pedían desde México a España?
Bueno, algunos colegas mexicanos que están allá en Barcelona o algunos también gente del gremio, de repente me han comentado que lo ven, que es algo que debería ya olvidarse. O sea, la conquista sí trajo unas ventajas, pero también lo que sucedió en México fue que se enterró por completo la memoria histórica. O sea, la memoria histórica del indio no existe. El indio en México es una cuestión turística. Es para quienes van a Tulum y van a tomarse las fotos o se compran la camisa en Cancún, ¿no? Es la cuestión, es lo que ven. Y ahora lo que México, junto con el programa de Andrés Manuel, el nuevo presidente, es levantar toda esta cultura indígena y hacer y reconocerla, que México es eso, somos indios, no, y intentar que la conquista quede como algo secundario.
Bé, Artur, com veus aquesta visió, no?, que està explicant en Raül d'això de la conquesta, i sovint al nostre país s'ha vist els conquistadores com gairebé uns herois, no?
Sí, és cert que certa historiografia, inclús a nivell de propaganda oficial, que situa els conqueridors, Hernán Cortés i companyia, com a herois, no? Bueno, és cert que ells no eren més que mercenaris, que varen anar a Amèrica, varen, entre cometes, conquerir Amèrica per molts de mitjans, bàsicament per mitjans violents i per mitjans de les enfermetats que portaven. I també, recordant, com deia Raül, mitjançant les aliances amb tribus locals, en aquest cas els tlaxcalteques, però bé, crec que és un, com te deia, és un procés, diguem, internacional de demanar disculpes a nivell, crec que tots els països, especialment els europeus, pel tema de la colonització, hauria de demanar disculpes. No sé si és la millor manera de solucionar-ho, A mi em bastaria més que demanar disculpes, que no estan de més per part d'Espanya, tot i que recordem que Espanya en aquells anys encara no existia. Espanya és una creació de l'any de principis del segle XVIII. En aquell any, en aquells temps, hi havia corona de Castella i corona d'Aragó, no era Espanya com a tal, no? Però em bastaria que Espanya reconegués que allò no va ser un encontre de dues civilitzacions, allò va ser una massacre, allò va ser una conquesta salvatge i allò va ser una colonització per la via de la sang, no? Per tant, res d'encontre, com ens han volgut vendre des de l'any 92 amb el quinto centenario, sinó que allò va ser una cosa, un procés bastant més greu i bastant més violent.
Sí, y que todavía en México a finales de 1920 había esclavitud. Y había tráfico de esclavos que iban desde Barcelona. Uh-huh. Los amigos de Gaudí, que eran quienes hacían todo este tráfico de esclavos a Veracruz y al sur de México.
Bé, doncs avui hem volgut mirar aquesta polèmica que darrerament ha suscitat doncs, aquesta filtració d'un esborrany. Això és important remarcar-ho, perquè és que aquí els grans mitjans de comunicació no s'han fet gaire esment, no han destacat el fet de que es tractava no tant d'una declaració d'AMLO, del president de Mèxic, sinó d'una filtració d'un esborrany sobre el bicentenari de la independència i el cinquè centenari de la conquesta per part, en aquest cas, d'aquestes forces europees que van arribar a territori mexicà. Bé, Raül Burguet, Artur Parrot, moltíssimes gràcies per donar-vos els vostres punts de vista. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, com sempre.